Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
9 minuts que passen de les 11, comencem nova hora aquí al matí a Ràdio Estel i ho fem apujant el taló del Teatre Lliure de Gràcia. I direu, per què pugem al taló del Teatre Lliure de Gràcia? Doncs perquè des d'aquest dimecres i fins al proper diumenge 24 d'abril al Lliure s'hi presenta Síndrome de Gel. És una obra que posa en escena el drama de les persones refugiades i concretament un fenomen únic que afectava els infants migrats a Suècia. Una paràlisi, si ho heu escoltat bé, una paràlisi molt semblant al coma davant l'amenaça de ser deportats a un país del que van fugir de manera traumàtica. Avui aquí al matí a Ràdio Estel ens acompanya ja a l'altre costat del telèfon la Clàudia Sadó, que juntament amb el Mohamed Vitari s'han encarregat de la dramatúrgia d'aquesta obra dura i alhora poètica que, com dèiem, s'ha estrenat al Teatre Lliure de Gràcia, Síndrome de Gel. Clàudia Sadó, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Com estàs, Clàudia?
Moltes gràcies a vosaltres. Bé, molt bé. Com esteu?
Enhorabona per l'estrena, Clàudia?
Doncs sí, la veritat és que va ser molt emocionant. Sí, sí, perquè portem 2 anys i mig amb l'espectacle i poder-lo compartir i que la gent el veiés, doncs sempre t'emociona, no?
Com està la resposta del públic, Clàudia?
Doncs jo crec que, bé, la gent, és que a més portem uns dies tots molt, molt tocats per, sí, per no? Tot el que està passant, no? Mm. I llavors, bé, la veritat és que la gent va respondre, doncs, es va apropar molt a la història, no? I d'alguna manera no té res a veure amb el que està passant, però té molt a veure, no? I jo crec que la gent, no sé, necessitem apropar-nos a tot això d'altres maneres i l'art és un mecanisme, no? Per intentar, no sé, entendre què és el que, quin és la nostra, on estem, què és el que podem fer i com mirem tot això que està passant ara mateix a la realitat.
I com podem veure tot això que està passant realment, no? Clàudia, no? Aquest altre punt de vista, no? Que també podem veure des del Síndrome de Gel.
No ho sé, jo penso que una opció és apropar-nos a l'altre, no? Aquest que considerem l'altre, que és el refugiat, que el considerem que està lluny i que no té res a veure amb nosaltres, en realitat ho té tot a veure, no? I a mi és el que m'ha passat escrivint l'obra, no? Que com que l'escriptura l'he compartit amb en Mohamed Vitari, que ell és dramaturg siri, nascut en un camp de refugiats, i m'ha explicat doncs tota la seva història, però no només la seva, no? sinó totes les històries de famílies que ella ha pogut estar en contacte. Ens hem documentat molt i el parlar amb totes aquestes persones i una mica el que ens ha passat amb l'escriptura és que ens hem apropat l'un a l'altre, no? I que d'alguna manera hem acabes comprenent una cosa que va més enllà de qui ets externament, no? Que és l'ànima humana és universal i tots el dolor el pots comprendre perfectament, no?
Amb
la persona que tens a davant. Mm.
Avui també estem a la Marta Harque. La Marta, bon dia de
bon
nou.
Bon dia.
Tu vas anar a veure l'obra aquesta setmana, no?
Sí, exacte. Molt colpidora. Clàudia, també enhorabona. I si us sembla, expliquem una mica de què va. Explicar la història d'una dona que fuig de l'Iraq amb les seves 2 filles i arriba a Suècia. Però l'any 2016, i a causa d'un canvi de la legislació, reben un ordre de extradició a la família, el que provoca que una de les seves filles, la Varan, es quedi paralitzada, que és el que es coneix, ho deies tu també a l'inici, Mercè, com el síndrome de resignació. Clàudia, és terrible, és una història, és un drama personal esgarrifós i una aposta també molt valenta, no? Per posar-ho en escena, vaja.
Sí, bueno, al final és al final nosaltres tenim l'ofici que tenim, no? I les coses que passen doncs et toquen, et colpeixen i la teva manera d'expressar això que et passa per dins, doncs si fossis pintor faries un quadre, no? Doncs nosaltres fem teatre i és la manera que tenim d'explicar això. I com dius, aquesta malaltia és bueno, és algo que jo no coneixia i quan m'ho va explicar en Xico Masó, doncs fa 2 anys i mig doncs em vaig quedar corpresa, no? Perquè vaig pensar, ostres, però això pot passar.
Totalment, Clàudia.
És que es pot quedar adormit despertar-se, de veritat. Sí. És com que no t'ho pots creure. No
t'ho pots creure. Jo és que justament al conèixer aquesta obra també vaig tenir aquesta percepció que estàs explicant, Clàudia, no? De dir, però això és veritat, és real.
I no només és una malaltia que pateix, en aquest cas, la Baran, sinó també la mare, no? És a dir, les conseqüències que té, no només per la persona que ho pateix i que està en aquest estat catatònic, sinó, bé, a l'obra, tant la mare com la germana també ho acaben patint, no?
Clar. És que, sí, és cap una direcció i cap a l'altra. És a dir, penso que la mare i la germana pateixen, però també la que s'ha dormit, jo crec que és, al final ha somatitzat el patiment de la família. Clar. És a dir, és una ha canalitzat el dolor familiar, és ella... El que passa normalment és que són aquests nens els que, com que han estat escolaritzats, en aquest cas en suec, doncs són els que parlen l'idioma i són els que tradueixen les cartes de deportació o les cartes que deneguen el permís de residència. I llavors són els que provoquen que la mare es posi a plorar. No, són aquests... bueno, canalitzen la informació i llavors jo penso que veuen tot aquest dolor i ells l'expressen d'aquesta manera, no? Desconnectant de la vida.
A més, Clàudia, mostreu també l'obra mostra, no? Una cara desconeguda dels moviments migratoris, no? Perquè ara, sense anar més lluny, amb Ucraïna, no? Veiem el drama dels refugiats, els desplaçaments, però desconeixem què passa quan han arribat aquí o fins i tot quan porten aquí uns anys, no? Perquè aquest dolor s'arrossega també en el temps.
Sí, de fet aquesta malaltia el que passa, normalment els hi passa quan ja porten un temps i se'ls hi deneguen, és a dir, quan arriben en un conflicte com el que estem vivint ara a Ucraïna, de seguida tothom els hi dona asil. Parlem-ne, no? Però bueno, en teoria, doncs a Suècia el que va passar almenys amb el genocidi de Sinjar del 2014 és que només d'arribar allà els hi van donar permisos, però eren temporals, i els hi van anar renovant fins que Europa va decidir que Iraq ja era un lloc segur. Llavors ja no és una força major que estiguin a Suècia. Llavors els comencen a denegar els permisos i que és aquest moment en el que nosaltres també com a ciutadans oblidem els conflictes.
Totalment.
Si oblidem, ara tothom té Ucraïna a la boca, no? Però després passa i allò ja... I en realitat aquestes famílies no poden tornar perquè en el cas de Sinjar, vull dir, Sinjar estava destruït, vull dir, no, aquesta família no podia tornar, no tenia casa, no tenia família, no tenia diners, no tenia... Llavors, clar, fer-los tornar és en aquest moment en el que les nenes tenen tanta por que es bloquegen, no? I davant del bloqueig, doncs, reaccionen així.
Clàudia, d'alguna manera aquest síndrome de gel que, recordem, s'ha estrenat aquesta setmana i que podeu anar a veure fins al proper diumenge 24 d'abril al Lliure de Gràcia, clar, tenint en compte el que estem parlant ara, Clàudia, l'onada de migrants i refugiats a causa de la invasió a Ucraïna és una obra que arriba en un moment superescaient, molt oportú, no? I que ens pot ajudar també a prendre consciència d'un drama que ens toca a tots. Clàudia, no sé com ho veus tu.
Bueno, la veritat és que nosaltres vam acabar l'escriptura que encara no havia passat res d'Ucraïna, no? Vull dir que ha estat ben bé, ha estat una casual això, no? Una trista casualitat, no? Però sí, realment ara és que està a tots els diaris i a tot arreu i ho tenim tots a la pell, no? Tota l'estona tenim aquestes imatges. El tema és que és el de sempre, no? Que com més a prop ens cau tot això, és com que més ens espanta, no? I al final les persones són persones, estan a davant nostre, és igual el lluny que estigui, no? El conflicte.
L'Asma Ismaili...
També a mi, m'has fet pensar això que has dit, que he pensat que una de les coses que em va passar al compartir aquest camí amb en Vitari és que també m'he donat que, és a dir, com en totes les coses que provoquen dolor de la vida, quan t'hi apropes, dins de la història, també hi ha moments en els que rius, en els que t'enfades, en els que hi ha altres emocions, no? No és només... I això també és el que, bueno, també passa a l'obra, no? Que també hi ha moments que rius dins de tot, perquè quan t'apropes a una cosa, no tot és... No, no tot és llàgrimes, no? Totalment. Hi ha de tot allà dintre. Uh-huh.
Perquè quan connectes, Clàudia, d'alguna manera és el que tu dius, no? Que empatitzes 100% amb el que està passant i notes tots els sentiments, no? I és com una muntanya russa que al final t'arriba aquell llenguatge universal que deies tu, com és el dolor.
Mm, sí, sí, i que a vegades no tenim ganes, no? Vivim en una societat que no tenim ganes de mirar el dolor de cara, no?
Clàudia, al tractar temes d'aquesta dimensió, no? Tan universal i alhora de tanta actualitat, tan sensibles, no sé si t'ha passat que has patit per si no t'has documentat prou, per si no has parlat amb prou persones, per si, per exemple, t'oblides de tractar algun aspecte important d'aquest drama, perquè és una història molt i molt important i és d'alguna manera una responsabilitat explicar-ho.
Totalment, sí, sí, totalment. I aquesta por, bueno, jo m'agrada llegir-la més que com a por, com a... Bueno, quan t'adentres en la història si sents aquesta mena responsabilitat, no? De no parar de llegir, vull dir, de llegir, documentar-te, parlar. La veritat és que aquesta por va venir a mig procés, però després quan va arribar Mohamed ja va ser diferent, no? Perquè amb ell bueno, és diferent, ja parlàvem els dos. Llavors ell m'ajudava molt a dir-me no, això ja no només a nivell de documentació, que al final és una cosa que pots buscar, no? Sinó també la mirada, no? Des d'on parles tu, perquè jo soc occidental, he nascut aquí, això no ho puc canviar. Llavors, aquest és el lloc des d'on jo escric, no? En canvi, ella em deia, doncs, mira, fixa't, això ho has donat per sentat, no? Em feia donar de coses que nosaltres aquí tenim totalment integrades, no? I que ja ni veiem.
Quina passada.
Sí, és una mica com... No, suposo que a vosaltres també us ha passat amb el feminisme, no? Sí, que és una cosa que ha sigut un despertar. Llavors, no, era com coses, no? Rellegeixes pel·lícules que dius, però això no ho veia jo.
Sí. Clar, Clàudia, tu ets dramaturga, directora de teatre, i també ets psicòloga, no? En un descampat tractaves el drama de la mort perinatal, a Mare de Sucre plantejaves la maternitat d'una persona amb discapacitat intel·lectual. Clar, de primera són temes molt complexos, no? Amb moltes capes. Suposo que el fet d'haver estudiat psicologia, t'ho preguntem, no? T'ajuda a tenir una mirada més profunda d'aquests drames quotidians i subratllem quotidians.
Mira, jo crec que més que la carrera en si és perquè vaig estudiar la carrera, no? És a dir, al final és una cosa inherent amb cadascú, no? Tenim com interessos. A mi m'agrada molt com apropar-me als motius pels quals les persones prenen les decisions, com és que aquesta persona se sent així perquè l'altre li ha dit allò, com una anàlisi, no? I això és l'interès d'estudiar psicologia i de fer dramatúrgia, que en realitat és el mateix, no?
Clar, anava a preguntar, no? Van de la mà, no? Sí. Van de la mà, no? Dramatúrgia i psicologia, com ho veus?
Sí, jo crec que sí. Sí. De fet, són molt tafaners, no? Tant els dramaturgs com els psicòlegs, no? De seguida vols saber, ostres, però aquesta persona, què li ha passat? Bueno, no sé, aquestes ganes de apropar-te a la maquinària emocional, no? I no sé, i entendre, i llavors quan crees un personatge és el mateix, al final s'assembla molt.
La dramatúrgia, abans ho apuntaves, Clàudia, és a quatre mans, la vas fer amb el Mohamed Bitari, poeta i traductor palestí, també refugiat. Com ha estat aquest procés creatiu?
Doncs mira, jo no ho havia fet mai, i la veritat és que ha sigut com molt enriquidor, perquè, no sé, és molt interessant poder veure l'estil d'una altra persona, la manera d'escriure, la manera que té d'afrontar el procés de creació, no sé, moltes coses, no? Que de cop dius, consideres que el teu és com el normal i no, no? Cadascú té els seus mecanismes. I ha estat com... Això ha estat molt enriquidor, la veritat.
I per què vau decidir posar el focus d'aquest problema mundial a Suècia? És a dir, què us va decidir per parlar?
No, va ser en Xico, va ser en Xico Masó que em va trucar, em va explicar això, em va dir que això estava passant i que ell tenia bueno, ell havia fet el metge de Lampedusa, tenia com moltes ganes de parlar d'aquest tema i això va ser a partir d'aquí. Vull dir, llavors, vull dir que jo el tema ja me'l van dir, llavors mm-hmm. jo ja va ser investigar.
No sé si has vist, perdona, no sé si has vist el documental La teoria sueca de l'amor,
sí,
Clàudia, que tracta també d'aquest tema.
Està molt bé.
I el que ha comportat per la societat sueca, no, aquesta isolació, que fins i tot molta gent mort sola a casa seva, no? Perquè han volgut que la gent sigui tan independent, no? I desvincular-se tant de la família com de la societat, que comporta finalment la desgràcia i fins i tot morir en casos més extrems sols a casa, no? Vull dir que és un drama no només pels refugiats, sinó també pels propis suecs.
Sí, totalment, totalment. De fet, és un xoc de trens, no? És a dir, el que necessita una persona que està buscant asil amb el que es troba en una societat on té moltíssimes coses bones, perquè, bueno, la socialdemocràcia sueca, d'Olof Palm, instaurada als anys 70, realment, doncs, tenia moltes coses molt bones, no? Que les dones no depenguessin dels homes, que a nivell econòmic, moltes ajudes públiques per poder fer que, no, que la nostra gent gran, doncs, estigui en molt, molt ben cuidada. Vull dir que té moltes coses bones, però és veritat que aposta tant per l'individualisme, no? Que llavors també té uns efectes secundaris, no? Tot això. Llavors, bueno, realment xoca amb la necessitat d'un refugiat que el que necessita és que l'acullin i tenim molta gent al voltant, en realitat.
Avui estem parlant amb la Clàudia Sedó, ja l'esteu escoltant, directora i dramaturga teatral. Aquesta setmana acaba d'estrenar al Teatre Lliure aquest Síndrome de Gel, que podreu veure fins al 24 d'abril al Lliure de Gràcia. Clàudia, no podem acabar aquesta entrevista sense preguntar-te sobre Escenaris Especials, un dels teus grans projectes, no? que vas impulsar fa més de 15 anys a Banyoles. Clar, d'aquí va sortir Mare de Sucre, que també n'hem parlat, un dels teus espectacles més reixits. És un teatre que destila la veritat absoluta, Clàudia?
Clar, és que a mi, Escenaris Especials és el lloc, és casa meva, no? O sigui, és on estic molt, molt còmoda, on m'ho passo superbé, i realment on, al final, Escenaris Especials és una escola de teatre que tenim 100 i pico alumnes, tots som persones amb una diversitat funcional, superdiferents, evidentment, els uns dels altres, no tenen res a veure, alguns són bons actors, altres no, o alguns tenen molta veritat, com dius, però vull dir que l'etiqueta al final no és que et diguis, no? Qualsevol persona amb una discapacitat té molta veritat a l'escenari. No és veritat, no? Depèn. Però sí que és veritat que jo crec que hi ha aquesta, no ho sé, alguns dels actors d'escenaris amb què més, no sé, connecto, realment tenen com una entrega molt forta, no?, l'escenari, i hi ha com algú, no sé, que funciona, perquè tenen un present absolut, no? Sí. Hi ha un present absolut i no sé, i també una generositat, no? Perquè a vegades interpretar també és ser generós i estar pendent del grup, de la història, no d'un mateix, i això també és molt important.
Clàudia Sedó, moltíssimes gràcies i que vagi molt i molt bé.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.
Res, una abraçada forta, Clàudia.
Adéu, gràcies.
Uau, Marta, és que tu aconselles, recomanes 100% anar al Lliure a veure aquesta obra de la Clàudia Sedó, eh?
Imprescindible.
Síndrome de Gel, no? Com dèiem, una obra molt escaient al temps, sí, i molt oportuna, no? Que ens pot ajudar a prendre consciència de tot del que està passant, no? Del tema dels refugiats. Un gran drama, doncs, que posa damunt l'escenari la Clàudia Sedó, dramaturgia en aquesta obra, al Lliure de Gràcia. Síndrome de Gel, us l'heu d'apuntar perquè, sens dubte, val molt, molt la pena.